Sovint, la recerca de la legitimitat històrica dels estats, així com la construcció de les identitats nacionals, ens han portat fins a l'absurd, i en aquest sentit l'estat espanyol no n'és una excepció. La historiografia espanyola no ha dubtat a convertir l'origen de la unitat d'Espanya en pura mitologia, fruit d'un excessiu recel per ocultar el pecat original de la seva pròpia creació, la usurpació de la nostra sobirania. Han estat segles de dominació política i militar, així com d'interminables dècades d'obscurantisme intel·lectual i de censura que han situat l'origen històric de l'Espanya que avui coneixem en la unió matrimonial dels Reis Catòlics i potser, tant de bo, hagués estat així. Però la realitat és molt diferent. Aquesta interpretació ha estat una maniobra historicida que ha pretès dotar de legitimitat la unitat d'una Espanya castellanitzada i centralitzadora, situar l'origen de la unitat de la nació espanyola a final del segle XV, fer-la coincidir amb una unió dinàstica i reduir-la a un simple acte matrimonial, obviant qualsevol altra consideració política, històrica o jurídica, tenia una funció pràctica. Amb aquesta interpretació s'allunyava l'origen històric d'Espanya fins als albors de l'edat moderna, conferint-li un caire pacífic que mai no ha tingut. Aquella unió entre els titulars de les dues corones no va suposar ni l'extinció de la personalitat jurídica de les entitats que formaven part de cada una d'elles, ni tampoc l'aparició d'una entitat amb personalitat jurídica pròpia que les substituís. I no va comportar l'extinció de la sobirania de les entitats històriques que les formaven. Hem sentit De Lenda es Hispania, d'Albert Pont.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts, 18 de març de 2014. Passen uns minutets de les 9 del vespre i som a Punt 7 Ràdio. Per tant, això només pot ser una cosa. El programa de Cultura i de Literatura Tirant de Llibres. Avui el programa número 257. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit. I hem de precisar, certament no ha estat tot el llibre sencer de l'Endes Hispània, sinó només un fragment de l'Endes Hispània. Bona nit a totes i a tots. Bona nit també a la Gemma Grau, que gestiona el so i els aspectes tècnics del programa amb una perícia extraordinària. Hola, bona nit, Joan.
Hola, molt bona nit a tothom. Espero que aquest programa que ara comencem a desgranar us agradi i que, doncs, que la setmana que ve ens seguiu embatents al Facebook. Recordeu que estem a 99. A veure si arribem a 100, eh? Algú més que s'apunti. Ho necessitaríem. I vés a recordar que avui és 18 de març. Demà és el dia del pare. Els que som pares, doncs, d'aquí un homenatge a la gent que fa fills, perquè convé que pel país, això.
Un homenatge no patriarcal, oi? Ens deies abans.
No.
Doncs bé, aquest text que en Jordi ens ha llegit, aquest fragment de l'Enda és Hispània, no l'ha escollit per casualitat, en Jordi, perquè avui a l'apartat de biografies i assaig, en Joan ens parlarà també d'aquest mateix autor, Albert Pont.
Exactament.
D'un altre llibre, Addendum, l'endemà de la independència.
Això mateix, és un complement del llibre anterior, que es va fer fa 2 anys, i ara aquest és el que s'acaba de publicar fa poc, eh? I és diguem, la continuació amb un des d'un altre punt de vista, perquè clar, ja sabem que les coses al país corren molt ràpides.
Sempre tirant de llibres seguint l'actualitat, la més rabiosa actualitat.
Exacte.
Bé, doncs, a l'apartat de biografies i assaig, l'Esteve Casas ens parlarà d'un llibre magnífic, ja veureu que l'Esteve li ha entusiasmat, un llibre de Nuccio Ordine, La utilitat d'allò inútil. I tenim tres cròniques, crònica des de la Franja de Ponent amb el nostre benvolgut company Octavi Serret, crònica des de Catalunya amb la nostra benvolguda companya Sílvia Romero i crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Morelló. A la secció de Sobre el fil literari, Jordi, ens has de parlar d'una qüestió d'actualitat també.
Sí, perquè aquest divendres serà el dia, escolteu-ho bé, sentiu-ho bé, el dia mundial de la poesia. Això vol dir que tot el món estarà concentrat en una única activitat. Aquesta activitat serà precisament la lectura de poemes per celebrar una diada tan important creada per Nacions Unides.
a l'apartat d'internet i llibres, en Joan ens parlarà de la institució de les lletres catalanes. I a la secció de llibres a la carta, agafeu-vos bé, perquè l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre d'Andreu Martín que té com a títol Les escopinades dels escarabats no arriben al setè soterrani del pedestal on s'aixeca la meva estàtua. Un llibre amb un títol breu.
J'irai cracher sur vos tombes, es podria relacionar, escopiré sobre les vostres tombes, però em sembla que el títol és tan llarg i fa referència a tantes coses que ni així, eh?
Acabarem el programa, com sempre, amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life
is so hard. I need a photo opportunity. Bé, amics i amigues, el primer, diguem, espai dintre de biografia i assaig parlarem, com he dit abans, d'Albert Pont i el seu llibre Addendum, que porta com a subtítol L'endemà de la independència. És una coedició de Bien Edicions i del Cercle Català de Negocis. La col·lecció Carta Blanca, número 29, Barcelona, 2013, 288 pàgines, 19,50 euros aproximadament. Diu la contraportada d'aquest llibre. Aquest llibre neix amb la necessitat de complementar De l'Enda és Hispània, amb qüestions molt concretes que suposaran un enorme repte per als nostres representants polítics durant el procés de transició constitucional de Catalunya a la plena sobirania. Això és el que diu la contraportada. I afegeixo, i és que no es pot entendre aquest llibre sense haver llegit el seu volum anterior. A De l'Enda és Hispània volia deixar clar l'autor que la independència la teníem molt a prop si ens hi posàvem, i per tant calia desmuntar les pors que el govern espanyol, amb els seus partits polítics més determinants i els poders mediàtics afins, estaven, podem dir que encara hi estan, creant per tal de restar força al projecte de l'alliberament del poble català. A més, donava moltes dades històriques i omplia de raons els partidaris de la independència, deixant clar que Catalunya, abans de la Guerra de la Successió, era un estat i si va desaparèixer va ser pel dret de conquesta de la nostra nació per part dels exèrcits franco-espanyols com a conseqüència del Tractat d'Utrecht. En canvi, el volum que avui comentem passa revista a diverses qüestions que cal tenir en compte un cop la República Catalana sigui proclamada. Així, s'hi tracta extensament del tema dels deutes de l'estat espanyol en relació amb els actius que Catalunya hauria de posseir, per la qual cosa hi hauria d'imperar un quid pro quo, és a dir, jo et dono però tu també en dones. És a dir, el repartiment de béns i drets de l'estat espanyol i el català. Això s'hauria de fer, evidentment, amb un procés de diàleg que segur que hi haurà d'haver. Un altre tema que també es posa prolixament és el de la nacionalitat. A qui se li ha de donar o se li ha de concedir aquest dret i a qui no? Per il·lustrar la seva exposició, cita la pràctica internacional contemporània sobre aquest aspecte, tot esmentant el cas de Letònia, Estònia, Txèquia i Eslovàquia i Hongria, fins i tot. Afirma que un dels aspectes més delicats és el de la doble nacionalitat i acaba amb un resum de les principals casuístiques en la transmissió de la nacionalitat. Finalment exposa, en un tercer bloc, les relacions de Catalunya amb la resta de països del món, tot valorant l'entrada a l'ONU i els seus protocols, el Tractat de Schengen, que permet la lliure disposició de persones i béns entre els països membres i, cosa que a vegades s'oblida, també, aquest tractat vol dir, també tracta de la col·laboració econòmica i policial entre tots els països i de com caldria enfocar la readmissió del nostre país a la comunitat internacional, etc. Acaba el volum, com ja va fer amb l'anterior, amb una abundant bibliografia sobre el contingut del llibre. Inserides dins del volum hi ha tres separates en color i paper més bo, donant una quarantena de pàgines en total, on hi ha il·lustracions, fotografies i gràfiques diverses d'aspectes que calia que es visionessin. Per tant, és ajunta totes les imatges amb aquestes, diguem-ne, parts que va inserir a dins del llibre. En totes les imatges hi ha un text que explica què representa, perquè a vegades, si no t'ho expliquessin, no ho sabries. Evidentment, no toca temes de quan es va publicar el llibre, vigília de l'11 de setembre del 2013, parlo, evidentment, de la Via Catalana, que no havien passat, i per tant no podia parlar-ne perquè això es va publicar una mica abans. Les preguntes i la data de la consulta tampoc, evidentment, es havien fet, i les vies legals que es volen exaurir per poder fer-la abans de fer servir el Pla B, i la sensació que la nació ja està en temps de descompte. Aquest llibre acaba dient: perquè el procés continua inexorablement. La decisió ja està presa. No hi ha marxa enrere. No tornarem a l'estat anterior. La construcció de les estructures d'estat no té aturador. Hisenda pròpia, diplomàcia, banc central... Cal començar a dissenyar les estratègies per superar els riscos del procés, sent conscient que, mentrestant, l'estat espanyol actuarà per ofegar, centralitzar i generar una involució en tots els àmbits que estiguin sota el seu control. La bona notícia és que cada vegada seran menys i que nosaltres ja estem treballant en un escenari que ells ni tan sols han previst. Per tot això, repetim la referència del llibre que recomano que llegiu si voleu estar al dia de com va el procés aquest de la lluita per l'alliberament nostre. Albert Pont, Addendum, l'endemà de la independència, coedició de Viena Edicions amb el Cercle Català de Negocis, col·lecció Carta Blanca, número 29, Barcelona 2013, 288 pàgines, 19,50 euros aproximadament.
Avui us presentaré o us comentaré una mica un petit manifest anomenat La utilitat de l'inútil, d'un professor de literatura italiana de la Universitat de Calàbria, Nunzio Odine, publicat en una traducció al català per Quaderns Crema. Són unes 160 pàgines i els millors 9,5 euros que hom es pot o es podria gastar. Segons l'autor d'aquest manifest, sota aquest aparent oxímoron s'amaga un concepte molt més ampli que aquell que normalment entenem per utilitat. Aquí podríem traduir la paraula utilitat per valor. Hi ha sabers que són finalitats en si mateixos, que tenen un valor essencial, aliè a qualsevol mirada utilitarista i que per la seva naturalesa desinteressada i allunyada de tot interès comercial, poden desenvolupar un paper fonamental en el conreu de l'esperit i en el desenvolupament civil i cultural de la humanitat. La vida d'un museu, una excavació arqueològica o una biblioteca, per exemple, són un tresor de la col·lectivitat que s'ha de preservar gelosament. Essencialment, són tres els temes tractats en aquest petit manifest, com l'autor l'anomena: la necessitat de la literatura, la lògica del benefici en el camp de l'ensenyament, la recerca i les activitats culturals en general, i, aleshores, per acabar, hi ha uns exemples il·lustratius de lectura de clàssics en els quals es posa de relleu la càrrega il·lusòria de la possessió i els efectes devastadors que té sobre l'amor i la veritat. Només el saber pot desafiar les lleis del mercat. Doncs es pot compartir qualsevol coneixement sense empobrir-se. Ensenyar, per exemple, a un alumne teoria de la relativitat o llegir, diu l'autor Montaigne, dona vida al miracle d'un procés virtuós en el qual s'enriqueix qui ofereix i qui rep. Quan més dones, més reps. La poesia, la necessitat d'imaginar, de crear, és tan fonamental com la de respirar. Hem de desenterrar la servitud de l'utilitarisme i, per exemple, tot i que la lectura dels clàssics permet o serveix, paraules d'Italo Calvino, per entendre qui som i on hem arribat, no s'han de llegir sinó per gaudir-los. És l'esperit liberal, l'estima a la cultura, qui ens brinda la possibilitat de protegir la dignitat humana eixamplant la nostra amplitud de mires. La literatura o el saber científic, sense propòsit utilitarista immediat, lluiten per assolir una altra escala de valors, com el desinterès i la gratuïtat, envers de la barbària, de l'aparentar i del posseir, que arriben a corrompre les relacions socials i els efectes més íntims. Acabem perdent, i no faig altra cosa que repetir paraules de l'autor, la consciència de que la literatura i el saber humanístic, la cultura i l'ensenyament constitueixen el líquid amniòtic ideal en què la democràcia, la justícia, la igualtat, el dret a la crítica, la tolerància, la solidaritat i el bé comú poden experimentar un vigorós desenvolupament. Es fa difícil, llegint aquest petit llibret, d'escollir paraules pròpies per descriure el seu contingut, si les que usa l'autor són tan apropiades. L'acte creatiu que dona vida al que anomenem literatura és un acte gratuït, sense aspiració de benefici, no pot ser monetitzat, està fora de les lleis del mercat. És aliè a tota finalitat concreta amb la única motivació de l'alegria. En aquest repàs històric que ens mostra Nucio Odine, podem apreciar aquests magnífics versos de Petrarca. Desitja algú llorés, l'amor traquí. Que pobre i nua, vas filosofia, pensa la turba, el vil negoci empesa. Ben pocs companys hi haurà a l'altre camí. Per tant, jo et prego, més ànima pia, que no abandonis la teva alta empresa. Altres cites de personatges, com Dante, Kant, Aristòtil, Ovidi, Montaigne, Leopardi, Teòfil Gautier, Baudelaire, Boccaccio, García Lorca, Don Quixot, amb la seva bogeria i un llarg etcètera, manifesten el seu repuls al mer utilitarisme que anorrea i destrueix la dignitat humana. Pel que respecta a la universitat, el títol no pot ser més descoratjador i, per desgràcia, actual. Ell, en un dels apartats del llibre, comenta o parla de la universitat com a empresa i els estudiants clients. Diu l'autor, gairebé tots els països europeus semblen orientar-se cap al descens dels nivells d'exigència per permetre que els estudiants superin els exàmens amb més facilitat, en un intent il·lusori de resoldre els qui perden el curs. Per aconseguir que els estudiants es graduïn en els terminis establerts per la llei, per fer més agradable l'aprenentatge, no es demanen més sacrificis, sinó, ans al contrari, es busca atreure'ls amb una perversa reducció progressiva dels programes, convertint les classes en un joc interactiu superficial basat en la projecció de diapositives i qüestionaris de resposta múltiple. Afegeix també, fent referència a l'estudiant client i posant com a exemple Harvard, on l'estudiant no només espera que el professor sigui docte, competent i eficaç, sinó també submís, perquè el client sempre té la raó. Es critica aquest fet d'empresa de les universitats, aquest clientelisme desvergonyit, aquesta professionalització dels estudis, posant de manifest que és l'adquisició de coneixements sense cap vincle utilitarista, no sé si esdevindré un advocat de renom o un metge famós, el que ens ha de fer créixer i ens torna més autònoms. Ja en els seus temps, Montesquieu afirma: «Si sabés una cosa que em fos útil i que resultés perjudicial per la meva família, l'allunyaria de la meva ment. Si conegués alguna cosa útil per la meva família però no per la meva pàtria, intentaria oblidar-la. Si conegués alguna cosa útil per la meva pàtria però perjudicial per Europa o útil per Europa i nociva pel gènere humà, la consideraria un crim». També, i no podria ser més actual, critica la idea de la retallada dels fons per la cultura en època de crisi, assenyalant que si volem sortir del pou cal duplicar-los aquests fons. I tot això posat en veu de Víctor Hugo. Afirmo, senyors, que les reduccions plantejades en els pressupostos especials de les ciències, les lletres i les arts són doblement perverses, des del punt de vista financer, insignificants i nocives des de tots els altres punts de vista. Està vist, però, que podríem definir l'home com l'animal que ensopega dues vegades en la mateixa pedra, perquè els problemes antics tornen de manera repetitiva a ser els nous. En aquest estat de coses, critica i es queixa del lloc marginal en què van quedant relegades la filosofia i la literatura en els programes de les universitats. A tot això, cal afegir-hi un creixement, afirma, de la literatura secundària. No és rentable editar clàssics. No podem dir altrament de la ciència. En el valor de la ciència, el gran matemàtic francès Henri Poincaré distingeix clarament entre pràctics intransigents i curiosos de la naturalesa. Els primers pensen en el benefici, els altres busquen entendre, copsar el sentit de les coses, ampliar el seu coneixement, i així afirma. Sens dubte, us han preguntat sovint per què serveixen les matemàtiques i si aquestes delicades construccions que traiem totes senceres de la nostra ment no són artificials i generades pel nostre caprici. Entre les persones que plantegen aquesta qüestió, haig de fer una distinció. La gent pràctica només reclama de nosaltres el mitjà de guanyar diners. Aquests no mereixen que els respongui. És a ells més aviat que convindria preguntar-los de què serveix acumular tantes riqueses i si per tenir prou temps per adquirir-les cal oblidar l'art i la ciència, úniques coses que fan de nosaltres ànimes capaços de fruir-ne. Per aquells que s'interessen pel saber, responc que les matemàtiques tenen un triple objectiu: fornir d'un instrument per estudi de la naturalesa, ajudar a la filosofia i el filòsof a aprofundir en les nocions d'espai, temps i nombre, i des d'un punt de vista estètic, igual que la pintura, la música o la poesia, experimentar una satisfacció similar. Juvenal, en les seves sàtires, ja escriu: tingues per infàmia suprema preferir l'existència a la honradesa i per salvar la vida perdre la raó de viure. També Einstein reconeix: no tinc cap talent especial, només sóc apassionadament curiós. Per tant, si només l'utilitarisme recalcitrant governa les nostres accions, no hi haurà ciència per la ciència i, en conseqüència, no hi haurà ciència. Paradoxalment, tots aquests homes pràctics que s'han enriquit en la indústria no haurien existit mai si no fos per aquells desinteressats que han donat la vida pel plaer i la curiositat de saber. Finalment, la tercera part del manifest posa la possessió com a sinònim de mort. És el gaudi, no el posseir, el que fa feliç l'home. En els dominis de la dignitat, veritat i de l'amor, es mostra la possessió, en paraules de l'autor, com una força negativa i destructora, i per contra hi excel·leixen la gratuïtat i el desinterès. Estimar per posseir mata l'amor, i per tant cal saber conviure amb el risc de la pèrdua, acceptant la fragilitat i la precarietat de l'amor, renunciant a la garantia de la indissolubilitat del vincle amorós, prenent nota, diu l'autor, que les relacions humanes, amb els límits i les imperfeccions que les caracteritzen, no poden prescindir de l'opacitat, de les zones d'ombra, de la incertesa. En El curiós impenitent, de Cervantes, Anselm demana a l'amic Lotari que tempti la seva dona perquè vol saber si ella l'estima, provocant el drama. També, qui vol posseir la veritat, la mata. Ningú té la veritat ni existeixen les veritats absolutes. Qui vol saber sense condicions és lliure. Qui és lliure no busca beneficis concrets immediats, no vol posseir ni aspira a veritats absolutes. Són moltes i molt interessants les cites d'aquesta petita joia literària que tinc a les mans. El breu comentari de la qual voldria acabar, no, com no podria ser d'altra manera, tornant a manllevar una de les seves innumerables cites, un bellíssim text de l'escriptora Doris Lessing. El valor de l'ésser humà no rau en la veritat que es posseix o es creu posseir, sinó en el sincer esforç per aconseguir-la. Perquè les forces que incrementen la seva perfecció, la de l'ésser humà, només s'amplien en la recerca de la veritat, no amb la seva possessió. La possessió aquieta, torna indolent i orgullós. Si Déu tingués a la mà dreta tota la veritat i a l'esquerra només la continuïtat o l'impuls cap a ella, ni que fos amb la condició d'equivocar-se sempre i eternament, i em digués: tria, jo m'inclinaria amb humilitat vers la mà esquerra i li diria: pare, dóna'm això, la veritat pura només et correspon a tu.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim la primera crònica d'avui. Avui tenim l'Octavi Serret des de la Franja de Ponent. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit, des de la Lloria Serret, del Matarranya, de la Franja de Ponent. Avui vull recomanar un llibre que presentem este dissabte i diumenge aquí a la llibreria i a Arnes. És un llibre que acaba de publicar Pagès, que és el finalista del Premi Ferran Canyameres del 2012, i es diu Cap llàgrima sobre la tomba. És de Sílvia Mayans, ella és barcelonina, però porta ja uns quants anys vivint a Arnes, i, este llibre concretament és una espècie de novel·la de misteri, novel·la negra, té punts de novel·la negra, molt entretingut, i a part t'acaba de fer un recorregut per aquest triangle, diguem-li, nostre, no?, que és Arnes, Gandesa i Valderrobres. A partir d'ahí disfrutareu, diguem-li, de la novel·la negra que ha creat la Sílvia, i bé, acaba d'obrir-nos, diguem-li, un ventall de possibilitats, perquè tenim un investigador, m'imagino que acabarà, o pot ser una saga, sí que realment este sí que és un llibre, diguem-li, premiat, i per això la seva edició, però en teoria, per el que hem estat parlant en la Sílvia, té intenció de que vagi a més, no? O sigui que ja tenim, diguem-li, una excusa, no?, per a córrer per aquestes terres, no?, per a disfrutar les paraboles des d'un punt de vista diferent. La Sílvia sí que ella, és cert, que ha participat en altres llibres col·lectius, que jo vaig començar a motivar-la a que escrigués. Ella va participar al Riu que parla, va participar a Galeria Ebrenca, ha participat a la Breda Brenca també, va participar a l'últim que vam fer de Tren de Vall de Zafant, va participar també al col·lectiu que teníem d'un riu de crims, o sigui que ha sigut molt, molt creativa durant aquests anys, que porta aquí a Arnes, a la Terra Alta, al costat del Matarranya, i a partir d'ahir jo li dono un vot, lògicament, de confiança, per este premi, que este finalista del Premi Fran Canyameres, que ja li dona ja un prestigi i que jo crec que bé, que en este llibre no he tingut temps de llegir-me'l perquè acaba d'eixir, és la primera cosa que han fet ha sigut preparar la presentació per en este dissabte per la tarda a Arnes i el diumenge pel matí aquí. I bé, jo em penso que mos ho podem passar bé. I llavors llegiré un trosset per a que veigueu de què va. Mira, corre l'any 1975. Eliades Bell, un barceloní amb arrels a les Terres de l'Ebre, ho deixa tot per anar a viure a Arnes, un poblet de la Terra Alta, amb l'esperança d'envoltar-se de pau i tranquil·litat. Per sort o per desgràcia, la seva vida es capgirarà i la trobada casual del cadàver del Severino Gil l'involucrarà en una trama d'insospitades connexions amb el passat. L'Eliades haurà de treure l'entrellat d'un misteri que l'afecta personalment movent-se entre Tortosa, Vall de Roures i Gandesa. Sort que comptarà amb l'ajuda inestimable de la Susilo Margalló, els seus nous amics de la contrada per poder deslliurar-se de la persecució d'un personatge misteriós i del tinent Estrada, així com una sèrie de malsons que el porten de corcoll. O sigui que jo crec que valdrà la pena llegir-se'l i disfrutarem d'una nova novel·la negra que a mi tant m'agraden i que mos farà acabar pues, disfrutant a tots d'un paisatge, d'un territori tan inhòspit com el nostre. Molt agraït i fins la pròxima setmana.
Doncs moltes gràcies, Octavi Serret, des de Matarranya. I donem pas ja seguidament al nostre corresponsal de Catalunya, Sílvia Romero. Bona nit, Sílvia.
Bon vespre, des de Barcelona. Avui començaré parlant-vos de l'exposició 311 de setembre, 1714-2014. Aquesta exposició es va inaugurar el passat 14 de març i estarà oberta al públic fins passat l'estiu, concretament fins al 28 de setembre. 311 de setembre, 1714-2014, es troba a Barcelona, al Museu d'Història de Catalunya, i intenta mostrar les claus del procés històric que ens ha dut a la consolidació de l'11 de setembre com a Diada Nacional de Catalunya. L'exposició fa un recorregut per aquests 300 anys, des del setge de la Barcelona de l'11 de setembre de 1714, passant per l'endemà de la desfeta, per les primeres mostres de resistència a l'opressió borbònica i les primeres mostres també de reivindicació del passat nacional. Encendint-se en el període de recuperació i reivindicació de la memòria de la Guerra de Successió, el despertar de la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya amb les seves manifestacions polítiques, literàries, periodístiques i artístiques, per exemple. Però, com he dit, ho podeu trobar tot això al Museu d'Història de Catalunya a Barcelona i per consultar com arribar-hi, horaris, preus, el millor seria consultar la seva web www.mhcat.cat. I de moment, sense marxar de la ciutat de Barcelona, ara faré un apunt cinematogràfic perquè a la Filmoteca de Catalunya, el proper 20 de març, inicien el cicle Paradís perdut, cinema i jardí. Basant-se en la idea que al llarg de la història les arts, literatura, música, arts plàstiques, han mirat el jardí i l'han reflectit de maneres diverses, han considerat que el cinema també es va unir ràpidament a aquest intercanvi de mirades i amb el cicle Paradís perdut, cinema i jardí ens ofereixen precisament una selecció de films en què el tema central, vist com he dit abans des de diferents perspectives, és el jardí. M'ha semblat una proposta interessant i val a dir que el cicle s'inicia el 20 de març, però, com sol fer la Filmoteca, es va intercalant amb altres cicles temàtics, de manera que aquest en concret finalitza el 25 de juliol. Per comprovar quines són les filmacions seleccionades, els horaris, els preus, us recomano entrar a la web de la Filmoteca de Catalunya, que és www.filmoteca.cat. Més coses. Ara us presentaré un parell de visites guiades, una de caire històric i l'altra de caire literari. Anem a per la primera. És una visita guiada que ens mostra la tragèdia al Call a la Tàrrega de 1348. Per tant, ara sí, marxem de Barcelona per situar-nos, com he dit, a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell. Aquesta visita guiada, de fet, es correspon amb la inauguració de l'exposició sobre aquest tema, Tragèdia al Call, Tàrrega 1348, que té lloc al Museu de Tàrrega. Una exposició que ens mostra com al segle XIV hi va haver una matança de jueus on van perdre la vida més de 300 persones. L'exposició s'inaugura el dimecres 19 de març i just aquest dia és quan s'inclourà la visita guiada, tot i que també està previst oferir aquestes visites guiades en unes dates concretes mentre duri l'exposició, per la qual cosa, si hi esteu interessats, us aconsellaria entrar a la web del Museu de Tàrrega, que és www.museutàrrega.com, on podeu trobar informació completa sobre aquesta qüestió. I ja per anar acabant, per a l'altra visita guiada que us he anunciat, ens haurem de traslladar a la població de Folgueroles, a la comarca de l'Osona. Es tracta de la ruta literària Verdaguer, perquè, com ja sabeu, el 21 de març se celebra el Dia Mundial de la Poesia i en aquesta ocasió la Fundació Jacint Verdaguer ha organitzat per al dissabte 22 de març una ruta per conèixer els orígens del poeta. La visita comença a la Casa Museu de Verdaguer, segueix per diversos racons del municipi vinculats amb la vida i l'obra de l'autor, després acaba a l'ermita de l'Ademunt, on Jacint Verdaguer va néixer com a poeta, i al Jardí Brins d'Espígol, que comparteix nom amb un dels seus llibres. Val a dir que més enllà de la ruta pròpiament dita, també hi ha la possibilitat d'inscriure's a un dinar literari, però per no embolicar-nos amb dades i horaris, jo us diria que tinguéssiu en compte aquesta data. Dissabte 22 de març, ruta literària Verdaguer a Folgueroles. I en tot cas, si hi esteu interessats, feu un cop d'ull a la web de la Fundació Jacint Verdaguer, on trobareu la informació necessària sobre el tema. La web és www.verdaguer.cat. I avui ho deixem aquí. Que tingueu una molt bona setmana. Gràcies.
Doncs, Maria, moltes gràcies, amiga Sílvia Romero, des de Catalunya. Espero que la setmana que ve tornis a ser amb nosaltres explicant coses tan interessants com la que acabes de fer. I donem ja pas a l'Empara Morelló, que des del País Valencià i en plena efervescència de les falles i dels petards ens parla des d'allà. Bona vesprada, Empara.
Molt bona vesprada a tots i des del sud, en plena nit del foc, per a contar-vos i parlar-vos coses de les falles de València, que han estat algunes molt crítiques en la situació del que està passant per als i baix. La falla de Jordana, concretament, amb crítiques dures del balanciament que hi ha hagut i de la qüestió política. I, en fi, encara que ha guanyat el segon premi de crítica i enginy, realment ha estat castigada la secció especial, perquè precisament ha clavat poc la crítica. Me sentiu bé?
Sí, perfectament,
me sentiu bé, val, perquè estic movent bé. En mig d'espetar-se de la nit del foc, com us dic, i ahir pel matí, a la falla d'Arrancapins, que és una falla així més canyera i més beligerant, que estan fent una contraprogramació fallera, d'alguna manera, per a contrarrestar la resta de festes, i que són... sí que són una falla d'artistes compromesos i de gent compromesa amb la terra i amb la llengua, doncs ells havien ideat una altra falla, però finalment amb el que va passar amb RTVB van decidir plantar allà en homenatge a la televisió valenciana, però allà han desfilat els treballadors i les treballadores, estan fent entrevistes i ahir ni més ni menys passava Javi Sarrià, que sabeu que acaba d'estrenar nou llibre, que es pot les cançons parlen de tu, que s'estrena, ja hem parlat, a Cendra Llibres, que és aquesta nova editorial que ha eixit fa no res del Forn, i bé, li van fer l'entrevista precisament perquè el seu llibre acabava d'aparèixer, així que aquesta és una de les novetats. no sé què més contar-vos, si voleu alguna qüestió més.
Quin ambient hi ha per aquí a València ara? Tu que ho veus?
Te refereixes a l'ambient lúdic, astronòmic i
paller? Lúdic, exacte.
O a l'ambient més polític?
No, l'ambient ara, el que estàs vivint ara aquest moment, aquí al carrer.
Al carrer hi ha moltíssima gent que ha eixit a veure els monuments, o moltíssima gent que ha eixit a gaudir i a veure un poc la festa. Aquesta nit és la nit del foc, precisament. I hi ha un gran castell preparat, però bé, ja des del migdia es fan les mascletades, la gent visita les falles més premiades, i en fi, bé, és un desfilar de gent, d'estrangers, però també de gent que ve dels pobles o gent de la ciutat que sabore un poc el que es prepara. Hi ha algunes falles que tenen que preparar festes alternatives o qüestions alternatives d'alguna manera.
Escolta, Empar...
Estic totalment atascada ara mateix.
Escolta, podem fer una pregunta que no sé si és pertinent. Hi ha algun producte que es consumeixi en aquesta celebració? Alguna menja, alguna cosa de menjar, alguna beguda en concret o no?
Mira, nosaltres mengem sempre bunyols amb xocolata.
Ah.
Sempre els bunyols amb xocolata. I aquests dies també... Pues els arrossos, la gent es demana molt, no? Els arrossos i els... Però sobretot els bunyols amb xocolata, i la ciutat és una pena perquè fa un plit de parades que venen d'altres llocs i oferten xurros, porres i no sé quantes varietats més, no? Que no tenen massa a veure amb nosaltres, però nosaltres els bunyols, que no sé si sabeu, però imagine que sí, els bunyols de carabassa i els bunyols de figa són... dos coses típiques. Ahir va ser l'ofrena, avui encara continua l'ofrena, continuen desfilant i bé, i el centre està pres per les bandes de música, que això també, cada comissió s'acompanya d'una banda de música o d'una xaranga, i la veritat és que el so i el soroll sí que acompanyen les festes.
I la beguda? Com va?
La beguda que correga. Escolta, de vegades al migdia ja va empiforrada.
Digues la veritat, beveu burret en aquestes dates?
No, el burret és més d'Alcoi.
Ah.
Però també, sí, la gent... Si
aigua no de València.
Sí, exacte, aigua de València, misteles, això també és molt típic nostre, i sí, tot tipus de desbarraments faller.
Alguna cosa més a afegir abans de tancar la connexió?
No, disculpeu que m'hagueu pillat així, se m'havia despistat que avui era dimarts i totes aquelles coses.
No, dona.
Que tenia una entrevista amb vosaltres.
Només faltaria.
Sabem que ens estimes.
T'agraïm la deferència d'haver volgut connectar malgrat que estiguis absolutament absorbida per la festa i la celebració popular.
I malgrat els inconvenients i tot allò, i malgrat els sorolls, els petards, les traques i en fi...
Molt ben, Empar.
Ens agrada sentir-te.
Una abraçada.
Et diverteixis molt. Gaudeix de la festa.
Abraçada.
Sobre el fet literari.
El dia 21 de març va ser proclamat per la UNESCO Dia Mundial de la Poesia. Per festejar-lo, la poeta Montserrat Abelló ha escrit el poema Tan sols la paraula nua, que s'ha traduït del català a 20 llengües més. Les altres oficials a Catalunya i algunes d'escollides, entre les quals parlen els altres ciutadans del país. Montserrat Abelló, nascuda a Tarragona l'any 1918, és poeta i traductora. Va iniciar la seva trajectòria poètica el 1963 en vida diària i ha publicat, entre d'altres, Foc a les mans, 1990, Dins l'esfera dels temps, 1998, Memòria de tu i de mi, 2006. També ha fet nombroses traduccions de poesia tant del català a l'anglès com de l'anglès al català, traduccions, entre altres, de Sílvia Plath i l'antologia Cares a la finestra, 20 dones poetes de parla anglesa al segle XX-1993. És una escriptora reconeguda i compromesa amb el feminisme literari. Està guardonada amb nombrosos premis com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 2008. Amb aquesta iniciativa, la Institució de les Lletres Catalanes i la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO, amb la col·laboració dels serveis territorials del Departament de Cultura, el Departament de Justícia i d'altres departaments, doncs, se sumen a la commemoració del Dia Mundial de la Poesia. I ara sentirem aquest poema que serà llegit a tot arreu de Catalunya aquest divendres 21 de març. Tan sols la paraula nua, tan sols la paraula nua, la teva, mai la d'un altre, la que reflecteix una vida dins d'una solitud curulla de promeses on tot és possible. S'esvaneixen els dubtes, la foscor claro es torna, i els sols variants i múltiples cauen damunt cada mot, el cobreixen i donen força. Enllà d'aquest ser-hi tan precís que s'allarga en el contingut de cada paraula clara, com ho és la poesia.
Internet i llibres.
Bé, a l'espai d'Internet i Llibres presentem avui el portal de les lletres catalanes, que és, no és altra cosa que el portal oficial de l'Institut de la...
La Institució de les Lletres Catalanes,
ah, vols dir? Sí, això mateix. Passa que té un títol diferent, o sigui que tu busques Institució de les Lletres Catalanes i surt lletrescatalanes.cat.
És la directora, la Laura Borràs, d'aquesta institució?
No ho sé, aquí no explica qui és la directora, sí que explica el que hi ha en aquestes pàgines, i explicaré una mica, així per sobre, tot el que hi podeu trobar. Quan aneu allà a lletrescatalanes.cat, per tant és molt fàcil, no cal posar ni tres dobles Bs, directament això, doncs teniu, d'una banda hi ha el que se'n diu literatura en xarxa, aquí hi ha diferents apartats, hi ha el que se'n diu el tricentenari, que és la institució de les lletres catalanes, també suma fa 300 anys que existeix, cosa que molt poques entitats, molt poques, diguem-ne, empreses d'aquest tipus poden dir que tenen 300 anys al darrere. Nosaltres dèiem que com vam fer 200 programes, que era el segon centenari del programa, però no, era la segona vegada, 200, però una cosa són 200 anys i l'altra cosa són 200 programes, no? Doncs bé, aquí són 300 anys d'existència d'aquestes, de la Institució de Lletres Catalanes, que va tenir, per tant, va començar el 1714, curiosament, i va durar fins al 2014. Per tant, són 300 anys exactament, cosa que no passa gaire sovint. També destaca, com abans ha fet el Jordi, el Dia Mundial de la Poesia, i explica que el 21 de març se celebra la segona l'ILC, sota les lletres catalanes, celebra el Dia Mundial, i amb un seguit de propostes poètiques a diversos llocs, a diaris digitals i presencials, etc. Qui és qui? Un altre apartat, que és la base de dades de la institució, on explica quins poetes hi ha, o quins escriptors, escriptores hi ha, i què fan, i què han escrit, quines obres han fet, etc. Pràcticament és una mica com l'ELC, però en versió més oficial, diguem-ne. Lletres a les Aules, un altre programa, que és, i participen en aquest programa, 215 autors que van a visitar escoles, i expliquen la seva obra, i això es financia a través d'aquesta institució. També promociona, evidentment, són autors de la literatura catalana, i potencien la literatura, ensenyament primari, secundari i d'adults, també. Lletres en Viu, un altre programa que costa a les autores i els autors de la literatura catalana dels seus lectors a favorir la difusió i el coneixement de la seva obra. En són beneficiaris els clubs de lectura de les biblioteques i les entitats culturals del país. I també, com a apartat final, què llegeixes? És un programa que està, diguem, en versió digital, que és la comunitat de lectura virtual de l'IALC, que té més de 15.000 lectors i lectores, que molta gent llegint, seguint el que llegeixes. Us ho recomano, també aquí aneu, perquè veureu una mica què llegeix la gent. Hi ha gent, evidentment, de totes les edats i tot el tipus de literatures, i hi ha una barreja, una eclèctica total. Després hi ha, a part de la benvinguda al portal, també hi ha notícies. En aquest cas, doncs, hi ha quatre notícies importants. Hi ha un apartat d'activitats, també. Hi ha un apartat de directe que porta, dirigeix a organismes, a l'agenda cultural, a la Filmoteca i al Patrimoni Gencat. I, finalment, el Contacta'ns, que és el carrer Mallorca 272 de Barcelona. I també un correu, que també ho podeu apuntar, que és ilc.cultura@gencat.cat. I encara hi ha un apartat on hi figuren les últimes piulades, perquè també tenen el Twitter incorporat i el Facebook també, perquè pugueu seguir doncs, les activitats d'aquesta tricentenària entitat.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, i ja hem arribat a l'espai d'Helena Martínez Pons. Helena Martínez Pons avui ens parla d'un llibre d'Andreu Martín. Les escopinades dels escarabats no arriben al setè soterrani al pedestal on s'aixeca la meva estàtua. Bona nit, Helena.
Hola, bona nit. Avui us porto una proposta que té una mica... El nom és una mica rimbombant. Es diu Les escopinades dels escarabats no arriben al setè soterrani del pedestal on s'aixeca la meva estàtua. Clar, el tamany del títol no té res a veure amb el tamany de la novel·la. És una novel·la negra d'Edicions Bromera, que és la primera vegada que jo llegeixo una novel·la d'aquesta editorial. I l'autor, que també és la primera vegada que llegeixo, es diu Andreu Martín. En la portada del llibre veureu que en realitat, així en lletra gran, només posa el nom de l'autor, en color vermell, i les escopinades dels escarabats. Llavors, la resta, si vosaltres continueu llegint, veureu que en lletra petiteta diu allò de no arriben al setè soterrani del pedestal on s'aixeca la meva estàtua. Vull dir que quan veieu les escopinades dels escarabats de lluny, és el llibre del que jo us parlo d'ara. Vale, llavors, com tota novel·la negra, doncs hi ha assassinats i un submón tot sòrdid. Passa a Barcelona, és un assassinat de dos socis, de dos economistes que treballen en una... Bueno, no són economistes, treballen en una assessoria financera i tot plegat, com que és la brutalitat de l'assassinat fa que hi hagi un desplegament policial que implica d'alguna manera amb un personatge que es diu Germán Rojo, que és una persona d'aquelles, com us diria jo, com un capo, no? Que es pensa que és intocable, que no li pot passar res, que és immune i que es pensa que està molt per sobre de la resta de la gent, no? Aquella prepotència o aquella soberbia típica dels personatges d'aquest submón quan tenen cert poder. I bé... considera la resta mortals, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, la gent normal, com ara nosaltres, vosaltres i tothom, no? Com uns escarabats fastigosos, de quin títol, que si convé, doncs es trepitja i si volem que facin crec-crec, doncs fem mitja volta a taló. Sabeu allò que algunes persones fan quan apaguen una cigarreta o quan trepitgen un escarabat, si més no, que van movent el taló o la punta de la sabata, doncs igual. Doncs aquest Germán Rojo és un personatge d'aquest tipus. I ara no és, té una feblesa, que és una noia que es diu Melba, que la va conèixer un dia i que la relació amb ella li fa plantejar, o més ben dit, replantejar algun dels seus principis. El propòsit d'alguna manera, la noia, la Melba, fa el propòsit en aquest senyor d'ensenyar-li que la resta de mortals no són els escarabats que s'hagin de trepitjar, ni molt menys. És un llibre, ja us deia, té gairebé tots els elements, és el típic llibre d'estudi, d'acadèmia, en el sentit que té tots els ingredients de novel·la negra, té personatges corruptes, diferents tipus d'escàndols, espionatge, evidentment violència, evidentment sexe, que seria una novel·la negra si no hi hagués de ser a part de sexe, hi ha escàndols, també toca el tema de blanquejament de capital, això és de la novel·la negra, diguem, més actual, potser blanquejament de capital, blanqueig de capital, abans no hi sortia tant. Doncs, són els ingredients típics de la novel·la negra. Retrata d'una manera molt crítica, també molt de ficció, però bé, no deixa de ser com una mena de metàfora del món que estem vivint ara, no? De com ho estem fent tots nosaltres, si més no, a la vella Europa. És bastant actual en aquest sentit, eh? Vull dir, passa avui dia, eh? I els diàlegs són, bueno, estan carregats de sàtira, de sorna, de grans veritats, també, i són punyents. Bueno, de fet, aquesta novel·la va guanyar el 25è Premi de Novel·la de Ciutat d'Alzira. Vull dir que, aviam, no és qualsevol novel·la, no us estic parlant de qualsevol novel·la. D'alguna manera, el retratar aquest submón fa com una mena d'analogia del món real, és a dir, el submón sòrdid, els baixos fons, els barris més apauperats, doncs és una analogia també de les grans altes esferes, perquè ens entenguem. És un llibre molt crític, molt crític. Sobretot bueno, amb tota aquesta gent que s'ha enriquit els darrers anys a costa d'empobrir d'altra gent, i podríem considerar que a banda de novel·la negra és també una crítica social. El dolent és molt dolent, és molt, com us ho diria, és una persona molt hipòcrita, molt falsa, manipuladora, egocèntrica, és una persona que només ja la descripció, ja la primera descripció que ens ofereix l'Andreu Martín, ja dius, buf, ja generes un rebuig que dius, oh, per favor, no? I, però clar, els altres personatges doncs no tenen cap desperdici, eh? Prostitutes, funcionaris, corruptes, sicaris, hackers informàtics, delinqüents cibernètics, paparazzi, els financers que tenen molt baixa moral, en fi, que el ventall de personatges no té cap desperdici. Així que, bé, doncs em sembla que és una novel·la molt recomanable. I dit això, voldria fer un comentari sobre el llibre de la setmana passada, que està parlant de Francesc Miralles, que no sé si recordeu que era Wabi Sabi. Doncs mireu, va voler la casualitat que aquest mateix dilluns en Francesc Miralles vingués a l'Institut Mediterrani, on era jo, i vaig estar doncs en una xerrada que ell va oferir, i clar, si l'hagués sentit abans aquesta xerrada us hagués pogut dir doncs que ell considera que Wabi Sabi és la novel·la més autobiogràfica que ell ha fet fins ara, que pel fet de ser la darrera també és la que de moment li fa més il·lusió, perquè les altres ja les té com molt gastades quan a promoció es refereix, i que el personatge de la Gabriela, que després escoltant el programa em vaig donar compte que no havia parlat dels noms dels personatges, bé, doncs la noia, us parlava d'un amor trencat, doncs la noia, la Gabriela, està basada doncs en un personatge real que ell va conèixer. Així que ara, avui que ho puc dir, doncs us ofereixo aquesta informació perquè la adjunteu a la informació que us vaig donar la setmana passada. I bé, això és tot per aquesta setmana. Bona nit.
Bé, moltes gràcies, Helena, i t'esperem la setmana que ve. Ja ho veieu, ha estat un programa com els programes acostumen a ser en aquesta especialitat nostra, la literària, un programa trepidant, un programa inquiet. I nosaltres acabarem ara el programa amb una frase, més aviat amb un enfilall de frases que són tretes també de Delendes Hispània d'Albert Pont. I diu així: cap poble del món es mereix el tracte que hem rebut durant els últims 300 anys, i per això, per casos com el nostre, la comunitat internacional va concebre el dret a l'autodeterminació. Només cal exercir-lo. Doncs això, amb aquesta frase o amb aquest enfilall de frases ens acomiadem, us esperem la setmana que ve. Què més podríem afegir?
Doncs agrair-vos la vostra presència, encara que sigui des de casa, sentint el nostre programa, i esperem que la setmana que ve ens seguin acompanyant. Intentarem fer el millor que puguem, a veure si us agrada. Bona nit i bona setmana.
A reveure a totes i a tots.
Han fet el programa
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santsaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!